Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Treballem les neurones.
Ara mateix que passen de les 12, tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel compartint amb tu aquest matí de dijous 13 d'octubre, i clar, el temps no s'atura, i com bé sabeu, doncs és molt, molt important exercitar el cervell per evitar l'inevitable deteriorament cognitiu associat a l'edat, entre d'altres coses. Com que el magazín del matí a Ràdio Estel ho tenim molt clar, us ho proposem un cop al mes, fer treballar les neurones, i ens encanta fer-ho i fer-ho de valent, Joan Anton, eh?
Sí, Mercè, no és, això de... és que quan es treballen les neurones s'han de treballar bé, no és allò de dir, va, no?
Doncs esteu escoltant. Estem amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català, que, per cert, ja saps que estem molt connectats al teu compte de Twitter, ens anunciaves que la NASA ja ha anunciat la data del tercer intent d'enlairament. És com una missió impossible, no,
sí,
això?
Sí, és que això del retorn a la Lluna...
Però escolta, que és flicant. No, veure... Ara hi ha data, eh? Fins al 14 de novembre.
14 de novembre, a la matinada.
I de tornada.
Sí, també hi ha data de tornada, que és
el
9 de desembre. Hi ha diverses oportunitats. Aquest és el tercer intent, no sabem si serà el de debò.
Però... maniquí.
Exacte, un maniquí a dins i dos torsos humans al darrere. Recordem que protegit amb una armilla, l'altre sense protegir una armilla, doncs ja veurem què passarà. Sabem que hi ha hagut molts problemes en els darrers dos intents. Veurem aquest tercer, si són temes tècnics, com van ser. També pot ser temes del temps, que el temps no estigui bé per llançar. Bueno, ja ho veurem.
Però, Joan Anton, clar, això ho hem parlat, amb tu, però realment ves que aquestes... O sigui, es fan aquestes proves justament per evitar que hi hagi, no?, que sigui un fracàs en tema. Vull
exacte.
Dir que ja està bé que passin coses,
sí,
no?
Ara és el moment de provar-ho tot, no en el 2026, quan hi vagin persones a la Lluna, o abans, 2024, quan... i vagin, no hi baixaran el 2024 encara, però sí que faran el tom a la Lluna. Per tant, ja està bé que ara passin coses, i que ho provem tots, sí.
Per cert, avui ens vens a parlar d'un tema que m'ha fet pensar en el capità Haddock, el company d'aventures del Tintín.
Uah, 1.000 milions de llams i trons. Ai, voleu fer el favor de parar?
Clar, efectivament, avui...
Brètols.
Faltava aquesta, eh?
Sí.
Avui parlarem dels llamps. T'haig de dir que m'agraden molt els llamps.
A mi també. Han de fer mica de respecte, per això ara ho anirem parlant.
Sí, tens tota la raó.
És d'aquestes coses de la natura que són extremes, extraordinàries, són boniques, però també s'hi ha d'anar amb compte.
Però amb previsió.
Sí.
Us ho hem dit al sumari, ara amb el Joan Anton en parlarem. Unes 20.000 persones a l'any moren a tot el món per una descàrrega de llamps. I malauradament a casa nostra ho dèiem també, aquest mateix estiu.
A Menorca crec que va ser.
Sí, però va ser dues persones.
Dues persones, dos turistes que hi havia en una platja, que a la Mesquida, si no recordo malament.
Sí, és veritat,
un
a la
Mesquida. I em va matar un de forma immediata i l'altre poc després.
Clar. Sí. Anem a parlar dels llamps, perquè primera pregunta, encara que sembli molt fàcil, Joan Anton, però tu ens ho explicaràs molt bé, quins són els llamps i, sobretot, com es genera un llamp, no? Quin és l'origen?
Sí, són enormes descàrregues elèctriques, fins aquí més o menys tot ho sabem, però anem a veure com es produeixen, perquè no, tampoc és una cosa com molt, molt senzilla, en el sentit de dir, espontània, no? Sí. Sinó que té un procés. Això es produeix dins dels grans núvols de tempesta, això són aquests famosos núvols que es desenvolupen verticalment, els cumulonimbus, que poden arribar fins a 20 quilòmetres d'altura, i a dins es produeixen corrents d'aire calent que pugen i fred que baixa. Això és la famosa convecció, que també tenim en una olla d'aigua com l'escalfem a la cuina, que veiem a l'aigua calenta que puja i el fred que baixa. Doncs aquestes corrents són enormes, són molt, molt ràpides, i arrosseguen petit material que hi ha dins el núvol, Això normalment són petites gotes d'aigua, però també comença a haver-hi cristalls de gel que s'han anat formant i que aquestes corrents d'aire ascendent les porten cap amunt i després tornen a baixar. I això el que fa és que aquestes petites partícules friccionin entre elles i es carreguin elèctricament. Això és el mateix, a tots ens ha passat quan ens traiem un jersei a vegades, sí. A la foscor, i es treia un jersei i es veien espurnes que saltaven. Crac, crac, crac. Això és l'electricitat estàtica i es produeix per fricció. Doncs aquestes...
Mira, perdona, Joan Anton, però jo cada cop, sobretot a l'hivern, sí. Depèn del calçat que porti, sí, a l'obrir la porta de l'estudi...
Exacte. Per fricció t'has carregat també o bé elèctricament, no? O bé s'ha carregat la porta per un mal aïllament d'alguna cosa, i en funció de les sabates que portis, si estàs més o menys aïllada del terra, pla, que et passa una espurna. També ens passa quan ens toquem dues persones... M'ha passat el corrent. Doncs el mateix. Vale. Ens carreguem elèctricament, per la raó que sigui, podem haver tocat un cotxe que està mal aïllat elèctricament, en funció de les sabates podem estar més o menys aïllats, toquem a una altra persona, en aquell moment es produeix una petita, diminuta, en aquest cas, descàrrega elèctrica. Allà més això, lo bèstia. Les partícules es carreguen elèctricament, les que pesen més s'enfonsen cap a baix al núvol i aquestes són les que porten càrrega negativa, s'han carregat negativament. I hem de veure la base del núvol, que normalment aquests núvols són molt plans de base, que es comencen a carregar com una pila de manera negativa, en càrrega negativa. Mentrestant, això passa a dalt, a baix, a la Terra, la superfície respon en sentit contrari. A pesar de que la distància és molt, molt entre la superfície de la Terra i la base del núvol, el núvol es va carregant elèctricament, la Terra es va carregant positivament. Hi ha com una ombra, per entendre'ns, que va avançant en paral·lela com va avançant el núvol per Terra. Això vol dir que aquesta ombra passa per sobre teu, per sobre d'aquell edifici, d'aquell camp, que conté càrrega positiva, al contrari del que el núvol li ha tocat. Arriba un moment que s'ha acumulat tanta càrrega, hi ha tanta diferència de càrrega, de potencial, que en diem, que salta el llamp. El llamp comença a saltar normalment des del núvol cap a terra, normalment, tot i que els més freqüents són de núvol a núvol, eh? Però anem a veure el clàssic sí. de núvol a terra. Comença una descàrrega elèctrica que avança amb trams de més o menys uns 50 metres, en siga-saga, crac, 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 d'una manera rapidíssima, en menys d'un segon, i va trobant el seu camí cap a terra. Mentre això passa de terra, normalment també s'enlaira un llamp.
Respon.
Posteriorment, primer cau de dalt i després s'aixeca de dalt i es troben en un punt determinat, i allà passa la corrent, passa la descàrrega elèctrica.
La descàrrega elèctrica.
Que és enorme, és bestial, dura un instant. Els nostres ulls veuen el llamp durant més temps del que realment dura, perquè ens queda com gravat aquella llum. Encara la veiem quan realment el llamp ja no hi és, perquè el llamp s'ha produït immediatament. I això és una enorme descàrrega, com ara t'he explicat. Això és el llamp clàssic que tots dibuixaríem, no? D'un llamp que va de núvol a terra.
Aquest sigui, sí.
Però n'hi ha que van de terra a núvol, i sobretot els més freqüents, de núvol a núvol. Aquests són els més freqüents.
Però explica'ns una mica això de... Clar, és el que tu deies, no? Ara ja sabem, ens hem col·locat, com funciona un llamp. Però el que tu deies, no? No sempre es formen des del núvol cap a terra, sinó que també funciona al revés.
Sí,
exacte. Això és al·lucinant.
Clar, perquè tu t'has d'imaginar si ara
perquè,
veiem...
Perquè, clar, tots ens fa la sensació que va cap a baix.
Clar, i no sempre és així. Dependrà, per exemple, els de núvol a núvol, que són els més freqüents. Com que tens núvols que s'han carregat elèctricament, és més freqüent que passi entre ells que s'intercanvin aquesta càrrega elèctrica, per exemple, de la base d'un núvol fins a la part superior d'un núvol del costat o d'una regió d'un núvol del costat que s'ha encarregat elèctricament un negatiu a l'altre positiu. Allà veurem aquests llamps que van entre núvols.
Clar, i el llamp és l'avantsala
del tro.
Mira'l.
Que xulo. A mi m'agrada, t'haig de dir que m'agrada i també m'aboca moltes coses. Aquestes...
A mi m'agrada el que dèiem, però protegida.
Sí,
no? Que és el que dèiem. Però sí que és un fenomen que m'atrau moltíssim.
Sí. Has fet això de comptar... Això ens han ensenyat de petits. Sí. Això té un motiu. Quan t'arriba la llum del llamp, saps que més tard t'arribarà el so del tro.
Del tro.
El tro és, bàsicament...
Qui és el tro?
És l'expansió de l'aire. Quan el llamp, aquesta descàrrega elèctrica es produeix, escalfa a desenes de milers de graus a l'aire que té a la vora, que té al costat, i aquest aire escalfat s'expandeix.
Es fa enfadar.
I s'expandeix, i això és el tro. El tro és una expansió de l'aire que viatja per l'aire a la velocitat del so. Va. Com que la velocitat del so és molt lenta comparant amb la velocitat de la llum, primer veiem el llamp, molt més tard ens arriba el so del tro. I és allò de que comptes fins a 3, no? Veus? I comptes fins a 3, a poc, com si fossis un rellotge, 1, 2, 3... I cada 3 segons que tu comptes, més o menys, és un quilòmetre, de distància. Que és més o menys, aquesta és la fórmula mnemotècnica per intentar calcular
la distància
a la
no?
qual ha caigut allà.
D'on caurà. Sí. Llavors, jo et pregunto, Joan Antona, a tu t'agrada el rock and roll?
Molt.
Doncs, clar, si parlem de trons, es fa difícil no pensar en aquest tema de AC/DC, Thunderstruck. Ara patia, dic, ai, ara...
No, què va, sí, sí, perfecte, perfecte.
Clar, és que per qui... És que, clar, dit així, per qui no conegui AC/DC, més per qui no conegui, sinó el símbol.
Sí.
Que el representes, aquest llamp, i sobretot de la portada del High Voltage, que apareix al guitarrista, que ha travessat, no? Que t'agraden molt.
Sí, molt. Clar, tu ara em veus com sóc, però has de tenir en compte que jo no sempre he estat calb, eh? Jo tenia pèl a la meva època. I jo era dels del heavy metal i m'agrada tot això. I AC/DC per mi eren...
A concerts d'AC/DC, sí, sí. Home, tot un clàssic. Per cert, clar, per il·lustrar el que estem parlant amb el Joan Anton Català, parlem també dels perills de les tempestes elèctriques. Ara ens posem serios, no, Joan Anton? Perquè és com hem començat a l'espai. 20.000 persones a l'any moren per la descarga d'un llamp.
Imagina't.
Però és una brutalitat.
Sí, sí. És un fenomen relativament freqüent, relativament, entre cometes. Com més a l'equador ets, més possibilitat hi ha que això passi, perquè simplement perquè allà es produeixen més llamps. A les regions tropicals, equatorials, allà se'n generen més de llamps, perquè allà hi ha tempestes, aquest desenvolupament d'aire, de núvols, i aquestes corrents d'aire calent que dèiem, de puja i de baixa, això és més freqüent. Fixa't que, per exemple, als pols apenes hi ha tempestes de llamps i de trons, no n'hi ha. Tant ja et dic, en les regions equatorials tropicals és més freqüent. I tot i que en terme global no sembla molt, 20.000 doncs ja és una xifra.
És una xifra, clar, jo, bastant elevada.
Sí, mira, vaig calcular la probabilitat. Sí. De fet, hi ha llocs a internet, perdó, que ho calculen, i més o menys tenim 1 contra 70.000 probabilitats de que al llarg de la teva vida et caigui un llamp a sobre. 1 contra 70.000. És a dir, és com si constantment estiguis llançant una moneda a l'aire.
No diuen també, Joan Anton, que tens més probabilitats que et caigui un llamp que no que et toqui la loteria, o és al revés? Ara no sé.
Sí,
si
no ho sé, probablement, ho hauríem de calcular. Ho hauríem de calcular, però fixa-t'hi que 1 contra 70.000, doncs no... Bueno, ja t'ho calculo ara. Només que a la loteria hi hagi més de 70.000 números
ja
és més probable.
Clar, tota la raó.
Sí.
Però, a veure, hem de dir que sobreviuen la gent que li cau un llamp.
Sí, 9 de cada 10.
9 de cada 10,
tot i que amb conseqüències, Molta gent sobreviu amb algunes conseqüències, i hi ha hagut casos en què no, en què no hi ha apenes conseqüències i que sobreviu sense, ja et dic, sense que et passi res. 9 de cada 10 sobreviuen. Tot i això, 20.000 cada any moren.
Cada any moren, mare meva. Em sembla que hi ha un guardabosc americà que ens portes un rècord.
Sí, aquest cas el vaig buscar, sí. Mira, es deia Roy Sullivan, guardabosc americà. Va sobreviure a 7 impactes de llamp al llarg de la seva vida.
És un gat, aquest home.
T'imagines?
Té 7 vides.
7 vides. Les va gastar totes, perquè llavors es va suïcidar l'any 1983. Que no tenim, es va suïcidar en problemes que no tenien res a veure amb això.
Sí, va, ostres. Sí.
Però fixa-t'hi, tu t'imagines que és que 7 cops a la teva vida et caigui un llamp. I a més sobrevisquis.
És que és mala sort, I bona sort que sobrevisquis,
sort,
o sigui, vist de les dues bandes.
Clar, ell era guardabosc, per tant hem d'imaginar, jo no sé la història, però hem d'imaginar que tenia bastanta més probabilitat el que la podem tenir tu i jo en què ens caigui un llamp.
Mira, justament et donava a preguntar això, el fet de que, no, que moltes vegades tenim pensem això, no, que si estem prop d'un bosc, no, quantes vegades ens ha dit no us apropeu ni a l'aigua ni al bosc.
Molt important. Res a objectes que siguin elevats, perquè com que vèiem abans, explicàvem com es produeix el llamp, aquesta descarga elèctrica que es produeix des de la base del núvol, imaginem un llamp de núvol a terra, i al terra, com més acostats estiguin aquests dos punts, com més a prop estiguin, més fàcil és que aquell sigui el punt que escollirà l'electricitat per fer el llamp. Per tant, res d'acostar-se a arbres, res d'acostar-se a roques aïllades, res d'estirar-se a terra en un prat,
Sí,
perquè el llamp, tot i que no et caigui en allà, caurà en un arbre a la vora del camp, tota la zona que estigui conlindant segurament pel terra, aquella electricitat es distribuirà i podries rebre també una descàrrega elèctrica. Molt perillós, per exemple, banyar-se, dutxar-se a casa, sobretot mentre s'estan caient llamps, acostar-se a l'aigua d'una aixeta mentre s'estan caient a llamps, perquè podria ser que l'edifici no estigués ben aïllat, cosa que a vegades passa. Avui els edificis
pràcticament
tots estan molt preparats, però podria ser que estigués mal aïllat, que caigués un llamp en el parallamps de l'edifici, que els parallamps condueixen aquest llamp cap a terra, sense tocar res, però podria ser que hi hagués un defecte en l'aïllament de l'edifici.
Sí.
A l'aigua és molt bon transmissor de l'electricitat i tu podries estar en contacte amb l'aigua, això vol dir rentant plats en una aixeta o dutxant-te i et podria passar la corrent, part de la descàrrega. Per tant, quan hi ha tempestes, doncs això és protegir-se en els interiors, no intentar evitar tocar a l'aigua, desconnectar aparells elèctrics molts cops, perquè es podria produir també per un mal aïllament una descàrrega elèctrica que podria rebentar la bateria d'un ordinador, per exemple. Doncs el més còmode o més segur és desconnectar-los. I això, mai estar en llocs desprotegits, a l'exterior, exposats, sols en un prat, ni tan sols estirats, no acostar-se a objectes elevats.
I ara m'has fet pensar també, perquè a casa meva també em deien de les corrents d'aire. Joan Anton, jo no sé si això o és una advertència que em feien gratuïta, però em deien, sobretot, quan plou molt i cauen llamps, tanqueu les finestres.
Jo penso que això de tancar les finestres no seria tant per les corrents d'aire, serien més per això, per un efecte, per exemple, de l'escalfament, de qui pogués caure un llamp molt a la vora, que fa el tro, fa l'escalfament a la...
Val.
I aquest impacte de l'aire, perquè en principi no hi hauria d'haver problemes, perquè, és a dir, l'aire no modificarà la trajectòria d'un llamp.
Val. I el so, saps, el so d'un tro?
Sí.
Té alguna relació que sigui la descàrrega més forta?
No, serà la durada. A veure, sí que la intensitat, com més a prop et caigui un llamp, evidentment el so del tro serà més potent, perquè com que al final és so que es transmet per vibració al llarg de l'aire, com més lluny, més s'afeblirà. Tots hem vist, per exemple, llamps que cauen al mar o que cauen molt lluny i que no escoltem tro. Això és perquè sí que n'hi ha de tro, però no ens arriba. A nosaltres no ens arriba tan afeblit, està tan lluny que ens arriba molt afeblit. Com més a la vora et caigui el llamp, més potent serà aquest tro. I com més ziga-zagues hagi fet aquest llamp, que a vegades no només és un, sinó, el tro podrà durar més. Serà un tro d'aquells que reverbera, no?, i que té moments àlgids, després baixes, es torna a pujar.
Quina paraula més maca has dit, reverbera.
Bueno, no sé si en català es pot dir.
Està fantàstica, utilitzada.
Perfecte.
No. M'ha agradat molt. Mira, perquè estava pensant en aquesta reverberació del llamp de... Ostres, una persona que fotògrafa o no, que agafes la càmera i no, quantes imatges de llamps, no?
És relativament fàcil fer-ho.
És fàcil?
És relativament fàcil, sí. Perquè com que al final els llamps no es produeixen de manera aïllada, fixa-t'hi, cada any al món cauen uns 1.400 milions de llamps. Cada any. Vol dir que al segon en cauen 40-50 cada segon a tot el planeta. Què passa? Que els llamps estan molt concentrats en una tempesta. Si tu ets capaç de localitzar la tempesta i no ets a sota, perquè si ets a sota res d'anar a sortir a fer fotografies,
no
ja ho hem dit abans,
no ho facis.
A lo millor pots fer des de la finestra,
Sí.
Però si tu localitzes els llamps, és relativament fàcil de deixar una càmera, per exemple, en un trípode, fent exposicions i anar disparant constantment, programar la càmera perquè ho faci, i és relativament senzill capturar llamps en fotografia.
Són precioses aquestes imatges. Joan Anton, també diuen que un llamp no cau mai al mateix lloc o no cauen igual arreu del món.
Fals.
És un fake, això.
Fake. Sí, és la frase, eh?
Sí,
un llamp no cau mai dos cops al mateix... Pues mentira, perquè lògicament és probable que allà on hagin caigut llamps en tornin a caure.
On estigui el Roy Sullivan no hi vagis.
Per exemple.
També, seria una mica l'Àngela Fletcher, que dèiem aquesta setmana, que si està l'Àngela Fletcher hi haurà un crim.
Exacte, doncs el Roy Sullivan, ser amic seu no devia ser gaire interessant des d'aquest punt de vista, pobre home. Allà on ha caigut un llamp, és probable que hi hagi condicions favorables perquè aquell any caigui allà. I torni una altra vegada, clar, hi hagi un objecte elevat, sigui una regió tropical... On cauen molts de llamps, no en cauen a tot arreu. Ja ho hem dit abans, per exemple, mira, hi ha una regió del món que és on més llamps hi cauen del món, que és a Venezuela, al llac Maracaibo, i cauen 233 llamps per quilòmetre quadrat i per any. Per tant, qui vagi al llac Maracaibo té moltíssima més probabilitat de que li caigui un llamp a sobre que no qui estigui no sé on. A l'Empire State Building de Nova York cada any rep impactes de llamp, el seu parallamps, eh? No sense produir cap mena de malifeta. Per tant, és fals que on hagi caigut un llamp no en caurà mai més un altre. Al revés. És a dir, si jo ha caigut un llamp en un lloc, vol dir que allà jo no m'hi acostaria perquè és probable que hi torni a caure un llamp en algun altre moment.
Saps que m'has fet pensar també en un altre... Tu ets cinèfil, també. Avui
no,
estem descobrint...
Sí, però ai, no sé gaire. Sí, però...
Però segur, segur que aquesta, ja aquesta escena...
Quina? Va, digue-me-la.
Regressa al futuro.
No, sí. Sí, no,
és un llamp?
Sí, sí.
O sigui, és el Doc que pronostica que en un moment, un dia determinat, en una hora, minut, segon...
Ah, això ja... Sí, sí.
Cau aquell llamp i la força d'aquell llamp el fa viatjar al futur.
Sí, clar, molts han investigat amb la força... És a dir, clar, això és una descàrrega enorme d'electricitat. Per tant, si mai poguéssim emprar... El problema és si mai poguéssim emprar aquesta electricitat, que és gratis, és de franc, ens la dona la natura.
Clar.
El problema és que mai...
Per
no
què?
Perquè no sabem exactament on caurà aquest llamp. És a dir, si poguéssim
clar,
saber...
Clar, no som el Doc.
No ho som. I la natura pot més que... En sap molt més que nosaltres.
I ens és interessant, Joan Anton, o sigui, és perquè és el punt, o sigui, no la podem aprofitar realment perquè és que no sabem vaticinar a on caurà.
Exacte. I llavors la infraestructura que hauríem de construir per aprofitar aquell llamp sense saber que el llamp et caurà en allà no és rendible, saps? És a dir, per què farem una inversió en un lloc determinat per molts llamps que hi caiguin si no podem estar segurs de quants en cauran i si aquella inversió que hem fet seria rendible o no. Però sempre hem intentat utilitzar aquesta... De fet, quan Thomas Edison va fer el seu experiment... Perdona, quan Franklin va fer el seu experiment amb el llamp, és aquella imatge de Franklin en un estel, una cometa, un estel volant, per demostrar que els llamps eren descargues elèctriques. D'alguna manera també es volia veure si ho eren per intentar aprofitar aquesta energia d'un llamp. I és aquella imatge de l'estel volant i de que el llamp cau. Per cert, Franklin va sobreviure, altres ho van intentar i van morir. Franklin va ser suficientment intel·ligent com per estar aïllat sense tocar el terra.
Important.
Estar sobre d'una plataforma, llavors tenia l'estel, però ell no estava tocant a terra, perquè la corrent no pogués conduir, no pogués tancar circuit i tu fossis part del
objectes
circuit.
Objectes aïllants, quins serien?
Per exemple, el plàstic, la goma, plàstic. Són bons aïllants. L'aire és un bon aïllant, l'aire és magnífic aïllant, però el llamp el aconsegueix trencar. De fet, el llamp, quan cau, quan la descarga, el que fa és trenca l'aire, el converteix en conductor de l'electricitat quan és un aïllant. Això és molt interessant. Un aïllant pot arribar a ser un conductor. Tots els materials poden arribar a conduir l'electricitat en funció de com d'intensa és aquesta descarga elèctrica. Per exemple, un fil de coure és un conductor, condueix fàcilment l'electricitat, és el que utilitzem doncs, per portar l'electricitat a casa. No?
Sí.
A l'aire és un molt bon aïllant, però fins i tot sent un molt bon aïllant, quan s'acumulen aquestes enormes diferències de càrrega en un prellamp, en un núvol i al terra, fins i tot l'aire, en aquell moment, durant un microsegon, deix de ser un aïllant, es converteix en un conductor i el llamp trenca per allà.
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies de debò, per aquesta estoneta parlant de llamps i trons. Si et sembla, doncs acomiadem l'espai amb aquesta bonica cançó d'en Xerí Maristé, que es diu així, Un llamp i un tro.
Molt bé, Mercè. Cuida't perfecte. Molt. Igualment, gràcies.
Cegues quan tenen cara els descosits o se'ls mengen l'espera.